Estel Migdia, amb Joan Trias.
Acord, assentiment comú. Aquesta és la definició exacta del DIEC sobre la paraula consens, una de les més usades en sessions parlamentàries, però també una de les més infravalorades. Consens. I és que precisament el sector educatiu ja fa temps que demana precisament això, un acord entre formacions polítiques, departament i el propi sector implicat per abordar les àmplies qüestions que avui l'afecten. Ahir parlàvem d'acord in extremis pel que fa a la nova política lingüística que deixa el català com estava, en possessió de la vehicularitat, i el castellà a l'àmbit curricular. Ampli consens polític, doncs, pel que fa a aquesta qüestió. Però precisament avui hi ha aquesta nova vaga d'educació i ja en vencet per part dels sindicats per reclamar que aquest mateix consens que ha existit pel que fa a la llengua es traslladi a la política educativa i es pacti d'una vegada per totes amb l'implicació de tothom quin n'ha de ser el model educatiu, curricular i de calendari. Un consens que fins ara no ha existit i que no només podria marcar la finalització d'aquest curs, sinó l'inici del següent. Consens en educació. Consens en tot, perquè mentrestant, un dia més, els trens continuen fent tard i no és cap metàfora. Un minut i mig que passen de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimecres 25 de maig i aquesta hora.
Presentem un acord, una proposició de llei fruit d'un acord, fruit d'un consens.
Enterrar els percentatges que res tenen a veure amb els criteris pedagògics i també enterrar la llei verd que ja va ser derogada al Congrés.
L'objectiu de la sentència no és que es faci un 25%. L'objectiu és convertir el castellà en llengua d'aprenentatge vehicular.
El PSC i los comunes, la coalició que gobierna en Espanya, prefiere blanquear el nacionalismo y desautorizar al poder judicial.
El gobierno de Cataluña ha tenido un comportamiento sensacional.
Això són moltes peces d'un trencaclosques, des de la universitat, com s'entra, com ensenyem la carrera, l'examen MIR, tot aquest sistema d'elecció, com estan les coses.
Más de 100 innovaciones durante estos dos años. El sector de la logística siempre ha innovado mucho, pero durante estos dos años ha innovado más que nunca. Más de 150 startups participantes.
La logística hace que el mundo se mueva. En esta pandemia lo hemos visto muy claramente. Muchas veces la logística no es noticia, simplemente porque funciona.
Som un equip ambiciós que volem guanyar cada entrenament, cada partit, i òbviament quan tens l'opció de guanyar dos partits, emportar-te un títol, pues venim a això.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Passant gairebé 3 minuts de les 2 del migdia i com cada dia comencem programa per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera a les properes hores. Així doncs, Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps a poc es va normalitzant. Aquesta tarda només esperem alguns ruixats cap a les comarques del Pirineu de Lleida i la situació de pluges pràcticament desapareix del tot després d'unes precipitacions d'aquestes últimes 36-48 hores que han deixat més de 50 litres d'aigua per metre quadrat en alguns punts del país. Per tant, doncs, tarda tranquil·la i amb unes temperatures que contrasten amb les que tenim a primeres hores del matí, que ens hem llevat a molts punts del país amb temperatures al voltant dels 10 graus. Avui màximes de 20 a 25 graus. Demà, al matí, fred. Haurem d'abrigar-nos fins i tot una mica més, però demà pugen les temperatures. Al matí ja tindrem sol a bona part del país, amb alguns núvols poc importants, però la tendència serà que els núvols es vagin trencant tot. I això, tant aquesta tarda com també demà a la tarda, núvols d'evolució cap a les comarques del Pirineu, que de forma molt puntual podrien també demà deixar escapar alguna gota. De cara al cap de setmana, sol i calor a tot Catalunya, però res a veure amb les altíssimes temperatures del passat cap de setmana.
I també per començar el programa, aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual, amb Jordi Carretero, el control tècnic, amb Pau Massip i Ferran Capdevila, la producció, i a la redacció, amb Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Alma Giró. I primer de tot, anem cap al Parlament perquè el ple d'avui ha tingut el primer debat sobre l'acord del català que van tancar ahir in extremis PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i els Comuns. Els quatre grups han aprofitat el debat per posar en valor el consens que han aconseguit després de molts vaivents en les negociacions. Així doncs, com dèiem, anem cap al Parlament. Judit Caselles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Els quatre partits han deixat de banda les discrepàncies dels últims mesos i han posat en valor que finalment s'hagi assolit el consens. Marta Vilalta, d'Esquerra, ha agraït que la llei tingui el suport del 80% del Parlament, mentre que Jéssica Albiach, dels Comuns, creu que servirà per combatre els percentatges.
Presentem un acord, una proposició de llei fruit d'un acord, fruit d'un consens. Un acord que és ampli, un acord subscrit entre quatre grups parlamentaris d'aquesta cambra i que representa pràcticament el 80% del Parlament, és a dir, el 80% del reflex de la societat del nostre país.
Enterrar els percentatges que res tenen a veure amb els criteris pedagògics i també enterrar la llei verd que ja va ser derogada al Congrés dels Diputats.
La bancada de la dreta, sobretot Ciutadans, ha estat molt crítica amb el primer secretari del PSG, Salvador Illa, a qui ha acusat d'aliar-se amb els independentistes. El president del grup parlamentari dels Taronges, Carlos Carrizosa, ja ha anunciat que recorrerà la llei.
El PSC y los comunes, la coalición que gobierna en España, prefiere blanquear el nacionalismo y desautorizar al poder judicial. Nosotros no solamente recurriremos hasta donde se pueda este fruto podrido de la alianza del Partido Socialista con el nacionalismo. No solamente instaremos las acciones penales contra quienes desobedezcan la sentencia, visto que cumplir no entra en los planes del nacionalismo. También nos comprometemos ante todos los catalanes y el resto de los españoles a que Ciudadanos va a promover las reformas legales que sean necesarias hasta que en toda España todos los ciudadanos sean realmente libres e iguales, especialmente en Cataluña.
Mentre que la CUP, a l'altre costat de la balança, pensa que el text aprovat dona compliment a la sentència i és el primer pas perquè l'ús del castellà a les aules arribi al 50%.
L'objectiu de la sentència no és que es faci un 25%. No és que es faci un 25% del castellà a l'escola. L'objectiu és convertir el castellà en llengua d'aprenentatge i vehicular. Aquest és el seu objectiu. Per què es pensen que els han colat la paraula curricular? Els han colat aquesta reivindicació de la LOMLOE, que busca no el 25%, busca el 50%.
Ja s'han presentat les esmenes perquè la llei no tiri endavant o sigui modificada. El Partit Popular demana directament que no tiri endavant, mentre que Ciutadans posa objeccions a gairebé el 100% del text. Unes esmenes que de ben segur no tindran recorregut. La CUP, per la seva banda, no ha presentat cap esmena perquè, diu, exigeix la retirada total de la proposta de llei. La votació d'aquesta nova llei serà divendres.
D'altra banda, Judit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha parlat sobre la nova llei del català, però únicament ho ha fet per defensar-se de les acusacions de Ciutadans, que creu que la norma és un atac a la justícia.
Sí, davant dels retrets de Ciutadans, que diu que la llei no desobeeix els tribunals i busca que el castellà no tingui gens d'ús a les escoles, Aragonès defensa tot el contrari, que no ataca en cap cas el Tribunal Superior de Justícia.
Els parlaments fan lleis, no les fan els jutges. I això no és un atac al poder judicial, és simplement constatar la divisió de poders que forma part de totes les democràcies que vostè sembla ignorar. Per tant, si vostè creu que en aquest Parlament vostè no ha vingut a fer lleis, doncs escolti'm, opositi a la carrera judicial i no es presenti a les eleccions.
Aragonès, però, no ha volgut entrar en el contingut de la llei ni tampoc en el fet que no contempli explícitament el rebuig als percentatges.
I finalment, Judit, encara el Parlament també acaba de comparèixer a la sala de premsa el president de la Plataforma per la Llengua. L'entitat ha pressionat els grups perquè presentessin una esmena i traguessin l'adjectiu curricular del castellà, però cap partit no els hi ha comprat la idea.
Sí, l'entitat creu que amb el redactat actual, que contempla l'ús curricular del castellà, s'obre la porta a la possibilitat que s'acabi fent un 50% de castellà a les aules. Ho diu el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
Hi ha una cosa que veiem un risc, i és que la conjunció d'aquesta introducció del castellà com a llengua curricular amb una interpretació extrema, però una interpretació que no podem mai descartar en el context que estem sobre la LOMLOE, donés potestat a l'Estat a obligar-nos fins a un 50% del temps d'ensenyament en castellà.
L'entitat lamenta que finalment cap grup no hagi acceptat presentar aquesta esmena.
Gràcies, Judit. Bona feina avui des del Parlament de Catalunya. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I a tot plegat, quan passen 9 minuts i mig de les dues del migdia, des de l'estudi de Ràdio Estel us expliquem que també la ministra d'Educació espanyola, Pilar Alegría, hi ha dit la seva i ha assegurat que el seu ministeri col·laborarà amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè es compleixi la sentència que imposa el 25% de castellà a les escoles catalanes. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha afirmat el Congrés dels Diputats durant la sessió de control d'aquest matí. Alegría ha detallat que treballaran amb el TSJ a través de l'alta inspecció per tal d'entregar tota la informació i documentació que se'ls demani.
Colaborar es trabajar con otra u otras personas para cumplir una obra. Por tanto, colaborar para que se cumpla el 25% de la sentencia es que trabajaremos con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a través de la alta inspección para entregar toda la información y documentación que se nos requiera.
Aquestes declaracions arriben després de l'acord d'Esquerra, Junts per Catalunya, PSC i Comuns per una nova llei que reconeix el català com a llengua vehicular i el castellà com a curricular a les aules.
I també al Congrés dels Diputats avui hi ha hagut sessió de control al govern espanyol. El Partit Popular i Ciutadans han aprofitat precisament per carregar contra el Pacte per la Llengua.
D'una banda, la portaveu del Partit Popular al Congrés i secretària general del partit, Cuca Gamarra, ha exposat que el pacte és un frau de llei.
Evidentemente es una ley para evitar que se cumpla una sentencia. Ese no es el camino. El fraude de ley nunca es el camino. El respeto a las libertades y a los derechos fundamentales es el único camino en democracia.
I d'altra banda, el portaveu de Ciutadans, Edmundo Val, ha exposat textualment que l'acord és un complot per incomplir una sentència i ha criticat que el PSC hi participi.
Cuando uno se acerca a los separatistas se le contagian todos sus vicios. Y uno de los vicios de los separatistas ya sabemos que es desobedecer la sentencia. Qué pena, de verdad, que el Partido Socialista de Cataluña participe en un complot para no cumplir una sentencia que reconoce derechos a las familias para que sus hijos sean educados por lo menos en un 25% en castellano.
I encara hi ha més gent que hi ha dit la seva perquè la plataforma pública i en català afirma que l'acord assolit entre Esquerra, Junts, PSC i els Comuns suposa l'aval públic per aplicar la sentència del 25% del castellà a les aules.
I d'altra banda, els sindicats USTEC, CGT, COS, CEP i Intersindical alerten que la proposició de llei suposa la fi d'un model i diuen que s'ha fet d'esquenes de la comunitat educativa. La plataforma ha fet una crida a construir una resposta col·lectiva a la sentència.
Per cert, encara parlant del Congrés dels Diputats, un total de 10 formacions amb representació al mateix Congrés proposen una reforma del reglament perquè es pugui intervenir en català, basc, gallec a la cambra baixa.
Els socis de l'executiu volen que el Congrés segueixi els passos del Senat amb un sistema de traducció simultània. Aquesta proposta arriba després que dimarts de la setmana passada la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, retirés la paraula del diputat de la CUP, Albert Botran, per intervenir en català.
Pràcticament 2 minuts i mig i ja arribem a 3:15 de la tarda. De seguida seguim parlant d'educació abans, però el ministre de Presidència, Félix Bolaños, defensa que els indults que el govern espanyol va concedir als líders independentistes són absolutament legals.
Bolaños ha respectat la decisió del Tribunal Suprem d'admetre a tràmit els recursos contra la mesura en un canvi de criteri quan en un principi havia denegat revisar-los. El ministre de Presidència no només assegura que els indults van ser legals, sinó que diu que van complir la finalitat de fer que Catalunya un lloc fos un lloc més habitable.
I obrim aquesta hora també plana internacional perquè al Regne Unit la funcionària Sue Gray ha enviat al primer ministre britànic Boris Johnson l'informe sobre l'escàndol del famós Partygate.
El document oficial s'ha mostrat crític i dur amb el comportament del primer ministre i altres funcionaris. El document denuncia greus faltes de lideratge, una cultura d'alcohol dins de Downing Street i una conducta condemnable cap al personal de neteja i seguretat. Es tracta de 60 pàgines amb fotografies incloses on s'han analitzen fins a 16 celebracions que van tenir lloc a Downing Street en ple confinament. La setmana passada, la policia britànica ja va emetre 126 multes, entre elles una del Premier i la seva parella, i ara l'informe de Gray augmenta la pressió sobre Johnson. Aquesta tarda té previst que el primer ministre britànic doni explicacions a la Cambra dels Comuns, però no s'espera que presenti la seva dimissió. Si finalment es demostra que va haver-hi desacatament, sí que podria ser motiu per a forçar la seva sortida.
I nova matança en una escola dels Estats Units. Un noi de 18 anys ha entrat a una escola de primària armat amb una pistola i un rifle i ha deixat 21 morts. La policia, però, l'ha batut.
Almenys 19 nens d'entre 7 i 10 anys i 2 adults han mort aquest dimarts a Uvalde, un poble de Texas, a 130 quilòmetres de San Antonio, en un dels tirotejos més mortals en centres educatius de la història dels Estats Units. Un jove de 18 anys hauria entrat al centre de primària amb una pistola i un rifle d'assalt i hauria començat a disparar a tort i dret. Per ara, el número de víctimes encara no és oficial i les autoritats continuen les tasques d'identificació i reconstrucció dels fets. Els detalls encara són difusos, però el recull de totes les fonts coincideix que el jove, abans d'apropar-se a l'escola, va disparar a la seva àvia, ferint-la de gravetat, i hauria mort posteriorment.
I minuts després de la matança, el mateix president dels Estats Units, Joe Biden, ha tornat a posar sobre la taula el debat de regular l'ús d'armes de foc i ha encoratjat a plantar cara als lobbies d'armes i a convertir el dolor en acció.
Biden ha demanat als congressistes i a l'opinió pública que no obstrueixin ni bloquegin les lleis de sentit comú i s'actuï d'una vegada per controlar la venda d'armes. Un dels pilars de la campanya electoral de Joe Biden era precisament l'aplicació de mesures de control sobre l'accés a les armes. El fracàs ha estat rotund, ja que la violència d'armes s'ha disparat als Estats Units. Des de principis d'any s'han registrat almenys 27 tirotejos en centres d'educació primària.
I 76 persones desaparegudes després que una embarcació s'hagi enfonsat davant la costa de Tunísia aquest matí.
De totes les persones que viatjaven al vaixell dels serveis d'emergències, n'han pogut rescatar per ara 24. Les autoritats segueixen treballant a la zona, segons informa l'Agència d'Immigració de Tunísia.
I després de més de 3 mesos de guerra a Ucraïna, aquest matí la Fiscalia del País ha exposat el recompte dels infants morts per culpa del conflicte.
En total, 240 nens i nenes han perdut la vida des de l'inici de l'ofensiva militar i uns 433 haurien resultat ferits. Tot i això, les mateixes autoritats asseguren que el nombre encara està per concretar. Bona part de les víctimes són de la zona del Donbass, on les hostilitats han estat més ferotges.
I tornem cap a casa nostra per tornar a parlar, dèiem abans, d'educació, perquè uns 3.200 i estudiants, segons la Guàrdia Urbana, es manifesten davant del Departament d'Educació. De fet, ja ho han fet, s'han manifestat aquest matí per la vaga del sector. Els professors avisen d'un setembre caòtic si educació no seu a negociar. Des del departament anem cap allà. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Els professors han sortit al carrer amb menys força però que en altres convocatòries, però amb les mateixes ganes. Recordem que la primera de març es va arribar a la xifra de 30.000 manifestants. Educació estima que un 6,2% dels docents han fet vaga. USTEC, Comissions Obreres, Intersindical, ESPEC, UGT, CGT i USOC continuen molestos per la falta d'avenços en les negociacions amb el departament en les seves demandes, com per exemple revertir les retallades. Demanen novament la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, i adverteixen que el setembre serà caòtic si el departament no s'obre a negociar. Han insistit, però, que encara hi ha temps per revertir la situació. Els representants dels treballadors han alertat que un 30% del personal està en situació precària en els i ha advertit que a causa de la pandèmia hi ha risc de col·lapse, tal com han defensat uns 300 directors en una dura carta que han fet arribar al mateix conseller. La manifestació d'avui ha arrencat a les 12 del migdia amb milers de persones als Jardinets de Gràcia de Barcelona i s'ha desplaçat fins aquí davant de la seu de la Conselleria d'Educació. Abans, però, diversos piquets i columnes han recorregut els carrers de la ciutat i s'han aturat davant de Catalunya Ràdio i la seu d'Esquerra, partit que ocupa la conselleria.
Sílvia Muñoz, des del Departament d'Educació, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Fins ara.
Fins ara.
18 minuts que passen de les dues del migdia. Dos temes, doncs, que aborden la qüestió de l'educació al nostre país. El primer, el de la llengua catalana, com us estàvem explicant a primera hora d'aquest programa. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora Meritxell Ruiz, secretària general de Fundació Escola Cristiana de Catalunya i, a més, qui va ser consellera del RAM d'Educació. Meritxell Ruiz, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda, moltes gràcies.
Deixem preguntar-li primer de tot com valora aquest acord polític, el que es va arribar ahir a la tarda sobre la nova política lingüística a l'escola?
Des de saben, perquè n'hem parlat diverses vegades, no?, en aquest programa, que des de la Fundació Escola Cristiana, des de les escoles concertades, de fet, feia temps que demanàvem un consens gran al voltant del model d'escola catalana, perquè la situació actual deixava les direccions en una situació molt crítica. Per tant, valorem positivament que hi hagi un consens ampli en aquest tema, no?, i que retornem als consensos de país que hi havia hagut respecte al model d'escola catalana.
Servidor, que no és expert en res, precisament, i menys en educació, tot i que agradi el tema, però ahir sí que llegia tot el que significa aquest ampli consens entre tantes forces polítiques, i quan el llegia veia que el català segueix sent la llengua vehicular i el castellà es transforma en llengua curricular. Això a la pràctica què vol dir exactament?
Mira, ara li explico com a mestra, eh? Perquè al final, a vegades penso, s'han debats que semblen, no?, molt rebuscats sobre coses que són molt més senzilles. Al final, escolta'm, quan entres dins una aula, la llengua vehicular, la llengua curricular és el mateix, no? És la llengua amb què et comuniques amb els alumnes. Però és que, a més, jo ara estic justament en una escola que deuen sentir soroll de fons, estic en una escola concertada de l'Escola Cristiana de Ciutat Meridiana. Clar, aquí hi ha desenes de llengües diferents. O sigui, a les nostres escoles cada dia entren moltíssimes llengües. I llavors el que sempre hem demanat és que siguem les escoles les que puguem determinar i decidir com utilitzem aquestes llengües per tal que quan els nens surtin de les nostres escoles dominin el català, castellà i tinguin un bon domini de l'anglès, també, no? Sí. Els debats que es facin fora de l'escola, com vostè deia, per persones que no són expertes, tenen bastantes possibilitats de fracassar, no? Perquè desconeixen la realitat del dia a dia d'una escola.
No sé si en aquest sentit, senyora Ruiz, té la sensació que s'ha debatut molt sobre un tema que sempre, almenys fins ara, vaja, havia generat un consens estable en el sector educatiu i més enllà, també, en la pròpia ciutadania.
Sí, i és un debat que el que demanem és que torni a les aules i que en tornem a parlar les persones que estem al terreny, no? I els mestres que estan a les escoles i les direccions que coneixen què hem de fer per garantir, sobretot ja no només en una societat tan diversa com la nostra, que també, sinó en una societat on la llengua ha passat moltes vegades a un segon pla, no? Perquè la imatge ha substituït les paraules, com ho fem per seguir garantint als nostres alumnes que tinguin accés a tots els coneixements gràcies a tenir un bon coneixement de la llengua. És a dir, que puguin, no?, llegir qualsevol text i entenguin que llegeixin i puguin accedir a una feina i sàpiguen escriure d'un mail i sàpiguen entendre una comanda i sàpiguen entendre un text científic per un projecte que estan desenvolupant.
Encara sobre tota aquesta qüestió, sí que li voldria preguntar, un dubte raonable que deuen tenir molts ciutadans és com han d'actuar els centres concertats a partir d'ara. Si seguint les instruccions del conseller, si seguint les instruccions de la nova llei de política lingüística, si és que ho deixa clar o no, aplicant aquesta sentència del 25% del TCJ...
De fet, la sentència, el que reclama actuació és el departament. Per tant, és el departament qui ha de dictar les actuacions. Nosaltres el que farem, com sempre, és dictar aplicar aquestes instruccions que deriven d'una llei, que és aquesta que s'aprovarà, i que deriven del Departament d'Educació, que, de fet, insisteixo, és el que diu la sentència. La sentència requereix al Departament que dicti unes instruccions. Per tant, el que seguirem és aquestes instruccions que sortiran al Departament.
I encara li volia fer una darrera pregunta, perquè avui els representants de la comunitat educativa de l'escola concertada han alertat al Parlament de Catalunya del perill de menystenir la iniciativa social del país. De fet, vostè mateixa ha comparegut en aquesta sessió del Parlament, en aquesta comissió d'educació, a proposta del PSC, si no m'equivoco. La intervenció en reivindica també és un millor finançament que permeti la gratuïtat de l'ensenyament també a la seva xarxa, i han defensat un model de col·laboració público-privada. Deixi'm preguntar-li primera què vol dir tot plegat i com n'ha sortit del Parlament.
Molt bé. Doncs el que vol dir és que aquest país no es pot permetre luxe de prescindir de la iniciativa social. És a dir, totes aquelles entitats i institucions que donen respostes a reptes de la societat. Com li deia, jo ara estic en un centre de Ciutat Meridiana, no?, amb un entorn de molta complexitat, i és una escola que està donant un gran servei educatiu perquè no té absentisme a l'escola, no té abandonament escolar, té taxes de graduació molt elevades. Per tant, és una iniciativa social, en aquest cas de l'Església, perquè és l'escola parroquial, que està donant un bon servei educatiu. Quin és el perill? Que si els ciutadans no podem col·laborar en tots els reptes socials, estem tallant tota una iniciativa i totes unes idees i tots uns projectes que porten a la societat. Ahir el tema també el centràvem en dir, escolti, hem de ser ciutadans passius en què només rebem els serveis de l'administració, o hem de ser ciutadans implicats en tot allò que suposa la millora de la societat? Per part nostra, el nostre model és aquest, que la societat civil s'impliqui en millorar els reptes socials, educatius, sanitaris, mediambientals que tenim. No pretenem que des de l'administració ens solucionin tot, sinó que el que volem és aportar solucions en aquests reptes.
Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, moltíssimes gràcies per posar de nou aquest debat sobre la taula. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, gràcies. Adéu-siau.
Gairebé 25 minuts que passen de les dues del migdia i dèiem que avui s'abordava tota la qüestió educativa en dos sentits. El primer, des d'aquest paradigma entre el català i el castellà a l'escola. El segon, des de l'Escola Pública de Catalunya, que avui ha reivindicat una nova jornada de vaga. Per parlar d'aquesta nova jornada, saludem a aquesta hora Xavier Massó, ell és portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, l'ESPEC. Senyor Massó, molt bona tarda, gràcies.
Hola, bona tarda, què tal?
Deixi'm preguntar-li el perquè d'aquesta nova jornada de vaga. Què reclamen o què segueixen reclamant des de l'Escola Pública de Catalunya?
Seguim reclamant exactament el mateix que ja havíem reclamat les jornades del març, les 5 jornades que hi va haver de vaga, i avui era la setena perquè hi va haver una sisena de 2 hores parcial. Aleshores, a veure, fonamentalment parlaríem fonamentalment del tema del calendari, és a dir, l'avançament del començament de curs, que ens sembla absurd. No és un problema laboral, és a dir, nosaltres l'1 de setembre estem allí, per tant, ens és igual, en principi, començar a donar classes el 2 de setembre que el 7, en el cas de secundària, o el 5. Però, bueno, és que el conseller ha donat unes argumentacions que són absurdes, no? Allò que més classes, millors resultats. A veure, això no està pas demostrat, això no és veritat. Tampoc vol dir que menys millor, que hi ha qui ho ha dit, no? Finlàndia era aquest model, per exemple. A veure, això, contra el decret de plantilles, també la recuperació de l'horari anterior a les retallades, que es va considerar excepcional, i ara resulta doncs, que ja l'han donat per consolidat i que han estat faltant moltes vegades fins i tot acords signats. En definitiva, com els 500 directors de centres públics han dit fa ben poc, en una carta que estan a punt d'enviar al conseller, l'ensenyament públic català està a vora el col·lapse.
Deixi'm preguntar-li com valora la vaga d'avui, perquè el seguiment de la vaga dels professionals als centres educatius públics ha estat, segons el Departament d'Educació, o segons ha informat, vaja, el Departament d'Educació, ha estat del 6,19%, relativament més baix de les primeres jornades de vaga. S'ha notat, això?
Home, s'ha notat una mica, esclar. Jo crec que el Departament, la veritat és que ho ha desomflat bastant, eh? Vull dir, nosaltres pensem que hi ha hagut un seguiment superior, almenys a secundària, segons les nostres dades, que corregint el 30%, que ja són els serveis mínims, en alguns casos més, nosaltres ho situaríem en un 25, potser un 30% a secundària. A primària ha sigut menor. Ja dic que amb la correcció dels serveis mínims, perquè el conseller el que fa és un compte tot, però és que resulta que hi ha un 30% de la plantilla que està obligada a quedar-se allí. I no li pregunten si vol que vaga o no. L'adjudiquen a l'assigna de serveis mínims. A la manifestació hi ha hagut molta gent, és a dir, no ha sigut tan forta com la del dia 15 de març. Calculem que hi havia doncs, entre 8 i 10.000 persones, que seria la nostra impressió. A veure, la gent està cansada, això és evident. 5 dies de vaga representen, el setè aquest, representen doncs, detraccions salarials importants. Esclar, ells estan jugant amb això. De totes maneres, el que sí s'ha demostrat és que el professorat segueix en peu de lluita i que hi ha una sèrie de reivindicacions, la majoria d'elles pel bé de l'ensenyament, que a les quals no estem disposats a renunciar. És a dir, s'està desnaturalitzant el que és la tasca tradicional. Hi ha uns currículums que encara no estan ni aprovats. I com volen començar? A part que ens semblen uns currículums nefastos, tot s'ha de dir, acadèmicament parlant. I ara, aquest cap de setmana passat a València, vam estar en un congrés precisament debatent tot això. És a dir, és que no se sosté ni acadèmicament ni administrativament amb la improvisació en la que s'està funcionant.
Tot just ara, senyor Massó, posàvem aquestes reivindicacions sobre la taula. Hi ha diàleg prou obert amb el departament o les negociacions estan trencades?
Les negociacions les va trencar unilateralment el Departament d'Educació. És a dir, és que no s'ha mogut. Aleshores, fins i tot el Consell Escolar de Catalunya li va demanar que com a mínim el calendari l'ajornés un curs i per parlar-ne, mentrestant, per adaptar-ho al tema dels nomenaments. El caos que hi haurà ara que volen fer abans dels nomenaments del que són les destinacions provisionals, personal interí, concretament personal en comissió de serveis, és que és tot un enrenou que la veritat és que bé, sembla una pel·lícula dels hermanos Marx, la veritat.
Matitzo la pregunta, senyor Massó. Vostès estan disposats a parlar amb el departament?
Pues clar que sí. A veure, nosaltres el que ens agradaria és poder parlar, poder negociar obertament. És a dir, nosaltres no volem estar de vaga. No, a veure, per raons múltiples, o sigui, pel bé del servei, per els nostres propis ingressos professionals. A nosaltres cada dia de vaga ens representa, doncs ens representen 150 euros en molts casos, eh? Vull dir que no és cosa de broma, multipliqui per 7. És a dir, a veure, no ens agrada. El que passa que ens sentim obligats a fer-ho. És el departament qui ens està abocant amb això. Nosaltres no hauríem d'haver estat avui de vaga. Hauríem d'haver estat, en el pitjor dels casos, acabant de negociar i, bueno, i enllestir una miqueta tot aquest enrenou que hi ha.
Precisament, pel que fa a les negociacions, senyor Massó, si no hi ha consens entre sector i departament, com hauria o com començarà el curs vinent?
Entenem que començarà malament. Entenem que començarà malament.
Per tant, amb protestes?
I hi haurà protestes. El que passa que no sé si ja n'hi haurà prou també amb el caos organitzatiu que hi haurà als centres, eh? Que també aquest és un altre. Però certament hi haurà protestes, sí.
Acabàvem de parlar tot just fa molt pocs minuts amb Meritxell Ruiz, secretària general d'Escola Cristiana, sobre la situació del català a l'escola. Deixi'm preguntar-li també a vostè com valora l'acord polític al que es va arribar ahir a la tarda sobre la nova política lingüística a l'escola.
Bé, la veritat és que l'ignoro, eh? Vull dir, només el que he pogut llegir aquest matí, que també he hagut d'estar tenint mitjans pel tema de la vaga i així, aleshores la veritat és que m'ignoro els termes en el sentit més exacte. Sí que sé, bueno, això que el que he pogut llegir és que les consideraria el castellà llengua curricular, mentre que el català seria vehicular. Bé, jo no sé si s'han mirat bé el diccionari, eh, amb el que vol dir cada cosa d'aquestes, ho ignoro també. Però vaja, en principi el que tinc molt clar és que s'ha d'arribar a un acord en principi polític i per evitar la judicialització, que sempre és doncs, una solució que no em sembla pas la més recomanable i que el que ha de fer el departament en qualsevol cas és no deixar les coses doncs, allò que cadascú se les arregli com pugui. No? Hi ha una sentència de la qual el destinatari és el departament. A mi no me l'han notificada, la sentència. A vostè segur que tampoc. És a dir, aquí la rebuda és del conseller, que era la part demandada. És ell el que ha de dir el que s'ha de fer. I nosaltres, com a funcionaris, farem el que ell ens digui. Com a funcionaris. Després, si no ens agrada, ja protestarem al carrer. Però com a funcionaris estem obligats a fer el que ell ens digui, perquè jeràrquicament això és així.
Xavier Massó, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, moltíssimes gràcies per participar avui a l'Estel Migdia. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
Dos minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Aquesta és la situació a l'escola catalana, però obrim altres qüestions de l'actualitat d'avui, perquè a Igualada han aparegut avui pintades amb amenaces de mort contra l'alcalde de la ciutat, Marc Castells. Anna.
El mateix Batlle ha fet una piulada a les xarxes socials apuntant que denunciarà els fets i que el més greu de tot plegat és l'odi i el menyspreu que les pintades expressen cap a qualsevol valor democràtic.
Mentrestant, al Bages, l'alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu, deixarà el càrrec a finals de maig per motius de salut.
Feliu ha declarat que la decisió no ha estat gens fàcil i afegeix que la legislatura ha estat molt difícil i emocionalment molt dura. Segons ha informat el consistori en un comunicat, el partit polític ara Navarcles ha escollit com a relleu Alba Pérez.
I encara cueix tot el colabrot sobre els Jocs Olímpics d'hivern. El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, culpa el president d'Aragó, Javier Lambán, de la ruptura de l'acord tècnic.
Assegura que tant el COE com Catalunya i l'Aragó havien assolit un acord tècnic després de 6 reunions i tot seguit l'Aragó va acabar despenjant-se. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
El gobierno de Cataluña ha tenido un comportamiento sensacional, ha debatido cuando tenía que debatir, ha hecho sus propuestas, ha aceptado la decisión de la mayoría cuando se ha tenido que votar y he tenido reuniones tanto con el presidente Terragonés como con Laura Vilagrà, la consejera de presidencia, y todos a una han luchado por el proyecto.
El president del Comitè Olímpic Espanyol ha assegurat que l'objectiu és mantenir el projecte amb Catalunya i estacions aragoneses i ha afirmat que el proper dia 1 de juny comunicarà al president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, l'interès per presentar candidatura per optar als Jocs.
Més qüestions encara sobre la taula. A Catalunya, 71 places de les 370 oferides per metges interns residents a l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària han quedat desertes. D'aquestes, 30 es concentren a l'àrea de la Catalunya Central.
En una entrevista a Ràdio Estel, Antoni Trilla, metge i degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, ha exposat que és prioritari estudiar com recuperar l'atractiu d'aquesta especialitat perquè no quedin places buides. Ha detallat que per fer-ho s'han de resoldre totes les peces del trencaclosques a la vegada.
Això són moltes peces d'un trencaclosques, des de la universitat, com centre, com ensenyem la carrera, l'examen MIR, tot aquest sistema d'elecció, com es fan les coses, i després els anys de residència, com es formen o com els veuen i quin és l'ambient, i a la sortida de l'especialitat, aquí poder treballar jo d'una forma digna, amb un contracte ben remunerat dintre del que són els estàndards, etc. Doncs tot això s'ha de tocar o s'ha de valorar al mateix temps, si no posarem remei potser en una cosa i després ens encallarem amb la següent.
Això sí, per la seva part, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, admet preocupació pel que fa a la poca atracció que hi ha per ser metge de família.
En un article al Diari de la Sanitat, Argimon ha assegurat que caldrà fer plantejaments valents. El titular de Salut ha recordat que sempre s'ha de cuidar els malalts, no només curar-los.
I parlem també ara del Saló Internacional de Logística del 2022, organitzat pel Consorci de la Zona Franca, que es presentarà amb més d'un centenar d'innovacions. Després de 2 anys de pandèmia, el CIL ha recuperat la seva presencialitat.
Les ponències permetran al sector debatre els grans reptes del moment, com la innovació 4.0 i digitalització, sostenibilitat i talent, amb la presència d'experts i empreses d'arreu del món. Però un dels punts destacats serà la innovació. Al Saló es presentaran més de 100 projectes d'empreses participants. Blanca Soriguer, directora general de l'entitat i del CIL, exposa algunes dades rellevants del Saló.
650 empreses participantes, el 30% de internacionalidad, más de 100 innovaciones durante estos 2 años. El sector de la logística siempre ha innovado mucho, pero durante estos 2 años ha innovado más que nunca. Más de 150 startups participantes, de las cuales hemos seleccionado a 10, más de 300 speakers, más de 80 sesiones.
La directora general ha destacat la transversalitat de l'edició i singularitat de l'esdeveniment d'enguany, que tindrà lloc del 31 de maig al 2 de juny al recinte firal de Montjuïc de Fira de Barcelona.
Precisament, el Saló també té l'objectiu de reivindicar la importància del sector, ho explica Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca i president del CIL.
La logística hace que el mundo se mueva. En esta pandemia lo hemos visto muy claramente. Muchas veces la logística no es noticia, simplemente porque funciona. En la pandemia sí hay algo que ha funcionado y que ha permitido que, a pesar de la crisis sanitaria de primer nivel, a pesar de todo el drama que ha significado y la tragedia que ha significado esta crisis sanitaria, y también los problemas económicos que se han originado por la crisis sanitaria, a pesar de todo ello, el mundo ha continuado funcionando.
Al Saló hi haurà la presència d'empreses del sector del transport, la logística, les tecnologies, empreses que ofereixen serveis de logística amb l'objectiu de representar tota la cadena de subministrament.
I atenció, perquè Acció per la Independència ha reivindicat avui el sabotatge de diumenge a les vies de l'AVE de la línia Barcelona-Figueres.
Diumenge es van registrar retards de més d'una hora per uns actes vandàlics que es van produir entre Vilobí d'Onyar i Figueres. La plataforma Acció per la Independència ha assegurat via xarxes socials que va ser una acció no violenta i coordinada per protestar contra Espanya, el govern català, els partits i les entitats.
Parlem també d'economia en aquest programa perquè un informe del BBVA apunta que l'economia catalana creixerà un 4,2% durant aquest any i un 3,5% l'any que ve.
L'entitat bancària anticipa que l'activitat es veurà impulsada per la millora de la pandèmia de coronavirus i també per l'execució dels fons europeus Next Generation.
I el sindicat CESIF ha denunciat la inspecció de treball, la insalubritat de les dependències per la formació de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Segons el sindicat, en aquestes dependències situades al carrer Tànger hi ha humitats, fongs i floridura per la manca de ventilació, climatització i aïllament. Per aquest centre hi passen cada any més de 3.200 persones.
El Departament de Cultura té a punt l'esborrany per la primera línia d'ajuts a les llibreries i editorials que es van veure afectades pel temporal de Sant Jordi. L'ajut l'ha anunciat la titular de la Conselleria, Natàlia Garriga.
Bàsicament, el que farem serà una dotació que sortirà per 100.000 euros. Els beneficiaris seran editorials i llibreries. L'objecte d'aquesta línia seran llibres, els llibres malmesos, les carpes, les parades, i el que cobrirem serà fins un 70% de l'import d'aquestes despeses.
El departament preveu aprovar-lo la setmana que ve amb l'Institut Català d'Empreses Culturals i es preveu que es pugui convocar en uns 15 dies.
I una vintena de discoteques treballen per obtenir un distintiu internacional per evitar les agressions sexuals en l'oci nocturn. La iniciativa, impulsada per cert per FECASARM, inclou formació del personal per detectar aquestes situacions i aquestes eines com tapes pels gots per evitar casos de submissió química.
Només l'any passat a l'Hospital Clínic de Barcelona van atendre 468 persones agredides sexualment i en un terç d'aquestes agressions van ser sota submissió química, és a dir, sota l'efecte de drogues i alcohol que l'agressor aprofita per agredir la víctima. Davant d'aquesta situació, el sector de l'oci nocturn inicia una campanya per dotar de formació i altres eines per evitar casos d'abús sexual en discoteques i la previsió és que en un mes i mig ja s'implementin els locals que es vulguin adherir al distintiu de seguretat. Ho ha explicat al punt i seguit de Ràdio Estel el secretari general de la patronal de l'oci nocturn, Joaquim Boades.
Quan una persona se sent abusada o agredida sexualment, doncs es dirigeix a la vara, demana per Àngela i es posa en marxa tot un protocol de protecció d'aquesta persona, se la separa de l'agressor i se la protegeix i s'avisa la policia. També hem incorporat en aquest distintiu internacional de seguretat i en aquest protocol per evitar agressions sexuals, que és el de tapagots per evitar doncs, que alguna persona li puguin introduir en el seu got substàncies químiques.
D'altra banda, augmenta el risc d'addicció al joc amb diners entre estudiants majors de 18 anys. De fet, s'ha duplicat en 3 anys. Segons una enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari a Espanya, el 2021, el risc d'addicció al joc va passar d'un 4 a un 7% a Catalunya.
Els resultats mostren un increment de les addiccions entre els joves de 14 a 18 anys després del confinament. Per una banda, l'ús compulsiu d'internet entre els joves augmenta. Predomina un 32% entre les noies i un 22% entre els nois. D'altra banda, l'ús dels videojocs s'ha incrementat i a dia d'avui el seu ús està normalitzat. De fet, el 98% dels nois i el 78% de les noies hi ha jugat en l'últim any. Pel que fa al joc amb diners, baixa el percentatge de joves que aposten de forma presencial, però augmenta, tot i que molt poc, el percentatge de joves que juguen per internet. L'informe conclou que els percentatges són molt elevats tenint en compte que la majoria dels estudiants són menors d'edat i, per tant, els valors haurien de ser zero o gairebé zero.
I també el 2021 van créixer gairebé un 80% les denúncies i reclamacions per vulneració de la normativa de protecció de dades.
Segons l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el 2021 es van instruir 423 denúncies i reclamacions. El 30% dels casos estudiats tenen a veure amb la vulneració del principi de confidencialitat. D'altra banda, des del Servei d'Atenció al Públic s'han atès més de 1.500 peticions d'informació.
La Sindicatura de Comptes ha detectat fraccionament indegut de contractes en l'exercici de l'any 2018 del Servei Meteorològic de Catalunya.
En concret, en el seu informe subratlla que en 10 dels 25 contractes menors que s'han revisat, s'han detectat incidències relacionades amb la contractació separada de prestacions que haurien d'haver estat objecte d'un únic contracte.
I finalment us expliquem que el municipi del Serral, a la Conca de Barberà, es troba al límit de les reserves d'aigua de boca.
Els dipòsits del poble es troben al 12% per la sequera prolongada i l'Ajuntament ha hagut de fer portar 4 camions amb aigua per reomplir part del dipòsit. Davant d'aquesta problemàtica, el consistori fa una crida a la responsabilitat ciutadana i ha posat en marxa un pla d'estalvis per canviar alguns comptadors d'aigua que estaven espatllats o obsolets.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
2 minuts, pràcticament, i arribem a 3:45 de la tarda. Plana esportiva.
Esports.
I com sempre que arriben els esports, saludem a Xavi Toscano. Xavi, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
El Barça ha guanyat 2-3 al partit amistós per aquest migdia. Ha jugat a Sydney contra un combinat de jugadors de la Lliga Australiana.
Sí, un partit on s'han viscut dues remuntades al marcador. Els blaugranes han marxat al descans guanyant 0-1 gràcies a un gol de Dembélé. Però a la represa del segon temps només començar Piscopo ha marcat pels australians. Minuts més tard han arribat els gols dels dos Adama Traoré, que hi havia sobre el terreny de joc. Primer, la dama dels australians ha marcat per cap girar el marcador i després la dama del Barça ha marcat per empatar 2. Instant després de l'empat, Ansu Fati, que acabava de sortir del terreny de joc, ha marcat el 2-3 definitiu. 70.174 espectadors han vist en directe el partit des de la Core Stadium de Sydney. El club ha ingressat per aquest partit 5 milions d'euros. Amb aquest enfrontament, el Barça tanca oficialment la temporada. Els jugadors retornen cap a Barcelona avui mateix per començar les vacances i ja no retrobaran fins a la gira d'estiu a Miami, que servirà a l'equip de pretemporada.
I precisament aquesta nit serà el torn del Barça femení, que buscarà un bitllet per la final de la Copa de la Reina de davant del Real Madrid.
Després de la desfeta a la Champions, les blaugranes aniran pel doblet de Lliga i Copa. Aquest vespre a les 9 s'enfronten al Real Madrid a les semifinals, que juguen a partit únic al Corcón. L'equip té clar que sortiran a guanyar per recuperar les bones sensacions, ho explicava Mariona Caldentell en la prèvia del partit.
El missatge és clar i contundent i és que venim aquí a guanyar. Som un equip ambiciós que volem guanyar cada entrenament, cada partit, i òbviament quan tens l'opció de guanyar en dos partits, emportar-te un títol, pues venim a això. Volem recuperar sensacions, volem seguir sent un equip campió i intentarem millorar el que vam fer l'últim partit i sortir a per totes.
Per al partit d'avui no hi seran Graham Hansen, que té una lesió al peu dret, i Melanie Serrano per molèsties al genoll. El partit es podrà veure per Teledeporte. Les guanyadores del partit d'avui s'enfrontaran a la final a l'Sporting de Huelva, que aquesta passada nit ha guanyat el Tenerife 0-1.
I parlem també de futbol europeu, perquè el govern britànic ha aprovat aquest dimecres la compra del Chelsea.
El club és ara propietat del consorci liderat pel multimilionari Todd Boehly, propietari de l'equip de béisbol de Los Angeles. La compra ha estat valorada en 4.250 milions de lliures i també va ser aprovada aquest dimarts per la Premier League, de manera que certifiquen així el final de l'era de Roman Abramovich, multimilionari rus, a Londres. L'oligarca es va veure obligat a posar el Chelsea en venda per les sancions que van passar sobre ell en començar la invasió russa a Ucraïna. D'altra banda, també en futbol europeu aquesta nit es disputa la final de la primera edició de la Conference League, que juguen la Roma i el Feyenoord per Movistar Liga de Campeones a les 9 de la nit.
I avui, 3 anys després de fer-ho per última vegada, torna la selecció catalana de futbol.
El combinat català juga un amistós contra la selecció de Jamaica aquesta tarda, 3:45, a l'estadi de Montilivia, Girona. Aquest matí, els jugadors convocats pel seleccionador Gerard López han fet una sessió conjunta a l'escenari del partit. El jugador de l'Espanyol, Rubén Sánchez, ha entrat a darrera hora a la convocatòria després de la baixa de Sergio Gómez. Sánchez serà el tercer jugador del conjunt perico a la llista de convocats, juntament amb Sergi Gómez i Javi Puado.
Parlem també de bàsquet. El Baxi Manresa s'enfronta al Real Madrid en el play-off de la Lliga CB.
Els del Baix es visiten el Wizzing Center, on esperaran complicar els quarts de final a un Madrid que és subcampió d'Europa. Tot i que els de Manresa ja van superar els blancs en un partit de Lliga aquesta temporada, el tècnic Pedro Martínez s'espera un Madrid molt més fort.
Ara la seva dinàmica és molt millor i a més estem amb els play-off, diguem, no? Que tothom dona un pas endavant, nosaltres i ells, no? Per tant, hem d'esperar el millor Madrid possible, com és lògic, no? I suposo que ells també esperaran el millor Manresa possible.
L'equip del Baix recupera a Silvan Francisco i a Joe Thomason per aquesta nit. Les úniques baixes són Dani García i Guillem Jou. El partit començarà a les 9 i es podrà seguir en directe pel canal Vamos de Movistar. Els play-offs ja van començar ahir. El Baskonia va superar el València en el primer partit. Demà dijous jugarà la Penya amb el Tenerife. I divendres el Barça, que rep el Gran Canària al Palau Blaugrana.
I el Roland Garros de tenis, d'aquí poc, més d'una hora de començar el partit de Carlos Alcaraz contra Albert Ramos.
Català i Murcia s'enfronten en el partit dels 32ens de final d'aquest Gran Slam. El partit es podrà seguir pel canal Eurosport. Aquesta nit també jugarà Rafa Nadal, ho farà contra el francès Corentin Moutet. En la jornada de partits d'aquest matí s'han classificat Félix Auger, Aliassime, John Isner i Karen Khachanov. En el quadre femení també ha passat a la següent ronda Azarenka, Teichmann, Sasnovic i Angelique Kerber. Per cert, que l'extenista alemany Boris Baker, que complia condemna per frau fiscal, ha estat traslladat avui a una presó d'estrangers abans de ser expulsat immediatament del Regne Unit. Becker va ser condemnat a 2 anys i mig de presó per ocultar 2,5 milions de lliures després de la fallida de la seva empresa.
I amb motor s'ha cancel·lat fins l'any 2023 el Gran Premi de Finlàndia de MotoGP.
Les obres d'homologació del nou circuit, juntament amb els riscos provocats per la situació geopolítica actual que es viu en aquella regió, han obligat a cancel·lar aquesta cursa, que era una de les novetats del calendari d'aquest any. Així doncs, el Mundial d'aquest 2022 es decidirà després de 20 curses i el retorn de la MotoGP a Finlàndia, 40 anys després, haurà d'esperar fins l'any que ve.
I finalment també us expliquem en plana esportiva que la Fundació i l'equip olímpic de refugiats del Comitè Olímpic Internacional ja ha estat distingit amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports.
Aquest equip va ser creat per donar suport i oferir als atletes d'elit en condició de refugiats de les Nacions Unides l'oportunitat de classificar-se i poder participar en uns Jocs Olímpics. L'equip va competir per primera vegada en els Jocs de Rio de Janeiro l'any 2016 amb la participació de 10 esportistes i l'any passat en els últims Jocs Olímpics a Tòquio ja en van participar 29 esportistes.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
12 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres que escoltem una estona, un minutet als quartos, i de seguida tornem amb Olma Girona, aquest estudi. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Minuts i arribem a les 3 de la tarda. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Obrim, estem molt bé.
Obrim la... Sí?
No m'has preguntat què tal, però estem molt bé. Ara he pensat que no
sí,
m'ho has preguntat.
Sí, sí,
preguntat.
Bona sempre dic doncs, què tal, bona tarda.
Molt bé, molt bé.
A mi m'ha dit bon dia, avui.
Sí, 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 sí. Coses de...
del programa.
Guió. Avui ens portes una d'aquelles notícies que ens deixen a tots sorpresos o no, eh, home?
O no, això, oh. Això.
Oh, abans de començar això... i tot,
encara no l'has dit.
No, un moment. Abans d'explicar-vos la notícia, que de ben segur que us sorprendrà, porto com a informació de servei a Miki, ahir se'n va titllar... se'n va titllar de persona que no sap...
Com és un
bus descriure antic. Les escales exteriors del primer bus de Barcelona.
Correcte.
I et porto una fotografia per veure que... Clar, els adults oients no ho podran veure, però el que deia són unes escales exteriors que comuniquen el primer i el segon pis des de fora.
Però això sembla un... va... això és un bus antic de Barcelona?
És el primer bus que va circular per la xarxa de Barcelona.
És una mica Playmobil, aquest bus?
Sí, clar, vull dir, és antic, Joan. Era del 1922.
Antic i perillós. Recordar.
Qui el vulgui buscar és una fotografia de Miguel Ángel Cuartero, ja ho direm bé,
sí?
De TMB,
sí?
On es veu aquest bus estrany. És realment
sí.
Estrany.
És de color vermell, el que passa que la impressora imprimeix en blanc i negre, però és vermell, que ho vam comentar ahir.
Per no gastar.
Exacte. Va. Anem a la notícia que us deixarà tots sorpresos.
Pensava que era aquesta.
No, aquesta no.
És una altra, eh?
És una altra.
Som-hi.
Imagina quantes sorpreses. Doncs bé, us sorprendreu perquè, per explicar-la, primer de tot ens hem de traslladar fins a Taiwan, perquè ja els peixos ja no han de viure bajo del mar, sinó que a partir d'ara podran sortir i passejar amb un cotxet pels carrers. Bajo del mar, ja no bajo del mar. És una cançó molt bonica. Doncs l'inventor d'aquest cotxet de peixos, perquè és així el que és, es diu Jerry Huang, i ell el que volia era que les seves mascotes poguessin... Sabia que riuries amb el nom. No sé per què hi ha alguna cosa que dic. Segur que es posa a riure.
Estava pensant, és com em diuen a mi els castellanoparlants. En fi, coses meves.
En Jerry Huang volia que les seves mascotes poguessin descobrir altres mons i va decidir dissenyar aquest invent. Però clar, o sigui, el cotxet us l'heu d'imaginar amb totes les últimes novetats i tecnologies. No és una cosa, com diríem, cutre, sinó que... És un cilindre, tenen bombolletes artificials i quan en Jerry decideix treure a passejar de nits també tenen llum dintre la peixera i a més també té unes vistes de 360 graus, és un cilindre amb vista panoràmica, diríem, i a sobre també, clar, doncs, té un sistema de filtratge que funciona amb bateria perquè els peixos doncs, no es quedin sense oxigen mentre es passegen pels carrers a Taiwan. Sí. I el que m'ha fet gràcia és que el mateix Juan, al vídeo de...
Jo diria que es pronuncia Wang.
Ja. Diria, eh? Però...
Doncs el mateix Wang, el vídeo de YouTube que ha penjat, que per cert s'ha viralitzat, ha exposat. Al passat la gent passejava els seus gossos i gats, ara ho fan amb els lloros o serps. Hi ha possibilitats que les criatures submarines puguin explorar la terra sobre l'aigua. En definitiva, a mi el que em queda de tot això és que el futur deixa moltes portes obertes, no?
Jo em pregunto per què treure a passejar un peix que té poca memòria, no sap ni per on haurà passat.
Mira, això ho he comentat jo mateix, he de dir, si tu vols que el peix se'n recordi d'aquest passeig, has de sortir de casa amb el carro i no tornar mai més.
Correcte.
Fins que es mori el peix.
És així. Pots estar fent la mateixa cera 30 anys.
Jo, la meva resposta és per què no, però t'he de dir que el vídeo és molt graciós, perquè és això, si es veu un cotxet amb els peixos i van passejant pel carrer. També penso, potser els hi dura 3 segons, però 3 segons que seran feliços. Per què no els hi podem proporcionar 3 segons de felicitat?
Aquella literalitat de qui no té feina, el gat pentina.
Sí, mai més ben dit.
També ens portes una bona notícia.
Una bona notícia, que també toca. I és que està a punt d'obrir les portes la nova Biblioteca Central del Districte de Sant Martí a Barcelona. De fet, ho farà aquest dissabte, el 28 de maig. És la Biblioteca García Márquez i són gairebé 4.000 metres quadrats. Està al carrer Treball 219, per si us voleu anar a apuntar i buscar al Google Maps a veure on us queda. Té un fons a 40.000 documents que havien cedit, que la majoria estan especialitzats en literatura hispanoamericana, i també compta, que això em va agradar molt, amb un estudi de ràdio i un espai sensorial a la planta de literatura infantil i juvenil. No sé van molt bé com és aquest espai sensorial, però el que sí que hem pogut veure a les fotos és que bé, són sis plantes i a la, discoteca. A la biblioteca hi ha molta fusta, moltes hamaques i moltes catifes, així que de ben segur que per estudiar o per passar l'estona o per llegir tothom estarà molt còmode. Obre aquest dissabte.
Molt bé, això a les biblioteques m'agrada molt. Per cert, qui no ha tingut que no hagi tingut l'oportunitat i vulgui fer-ho d'alguna manera, no sé si es pot visitar així alegrement, però li recomano que visitiu la biblioteca. Si no és la primera, és la segona més gran d'Espanya, que és la de Montserrat. La biblioteca que tenen els monjos de Montserrat a dins és la que compta amb més arxius d'Espanya, diria.
Però dius la que tenen a dins, a dintre. Sí. No la de fora, que hi ha el museu, que hi ha un espai biblioteca.
La dels monjos.
La de dintre.
La de dintre. És preciosa.
Doncs mira, un dia descobrim a veure si s'hi pot entrar, si l'accés és obert per tothom, perquè segur que val molt la pena.
Val la pena, de veritat. Val la pena. Anem a la musiqueta?
Vols anar a la musiqueta?
No?
A veure avui si t'agrada.
A mi sempre m'agrada la musiqueta que portes, home. No sé per què ho dius sempre, això.
No, mentida, Xavi, que algun dia he rebut alguna crítica per la música que porto. Corrobora-ho.
Li preguntes amb ell?
En Xavi ja sabem que ho critica tot.
Que sempre diu que... És un hater.
La crítica, entenc que és per part meva.
Joan, em permets una cosa abans d'anar a la musiqueta?
Tu mateixa.
És que, mira, va sortir una enquesta de Barcelona, la va publicar l'Ajuntament de Barcelona, sobre els barcelonins i barcelonines. Sí. Molt ràpid, eh? És que dic, va, comentem-ho així ràpid.
Tira, tira.
Vols el titular? Doncs que els barcelonins i barcelonines cada vegada són més feministes i també més desconfiats. És una enquesta que publica l'Ajuntament de Barcelona, es diu Enquesta de Valors Socials 2021.
M'alegro i ho corroboro.
A més, corroboro, perquè han encastat de 1.500 persones entre 16 i 75 anys, vull dir que l'espectre ventall està bé, és a dir, que jo pensava per què ho diuen, doncs si cada cop més desconfiats, això és una cosa que no acabem de celebrar, doncs perquè cada cop confien menys en la política. De fet, 9 de cada 10 persones diuen que tenen poca o gens confiança en els partits polítics i poca o gens estan, o sigui, més de la meitat no estan interessats en la política. No sé jo com ens hem d'aprendre, o sigui, més desconfiats, però més feministes, això sí que ho celebrem. Barcelonins i barcelonines. Com
entendre la relació,
No, res, és un titular que m'ha cridat l'atenció, perquè els barcelonins i barcelonines cada vegada són més feministes i més desconfiats. I entres i dius, això quina relació té? Doncs simplement és l'enquesta de l'Ajuntament, que m'ha fet gràcia comentar-ho abans d'anar a la musiqueta, a veure si t'agrada.
Abans d'anar a la musiqueta, per cert, que ja és un clàssic també comentar les samarretes de Xavi Toscano en aquest programa, la d'avui és mitiquíssima. Mitiquíssima. Barcelona 92.
És d'esports.
Sí, sí, Barcelona 92.
És molt guai. És de les Olimpíades. Oye, en té una d'en Cobi que...
Quants anys teníem, el 92?
Jo crec que els meus pares, no sé si s'havien conegut. Imagina't.
Quin mal fa això.
Vinga, anem cap a la musiqueta,
ara sí,
Joan.
Ara sí, som-hi.
Avui et porto Manu Chao i acabem amb Manu Chao.
Sí.
Perquè avui hem conegut que serà l'artista que serà el cap de cartell de la 18a edició del Festival Afònica, que es fa a Banyoles.
Mira, és el teu festival, aquest. La fònica.
Porto dies que no, toquem fusta. Maru Chao serà el cap de cartell al costat de Birds on Fire i de Joan Miquel Oliver, del 24 al 26 de juny. Sadi Caixau actuarà el mateix dia de Sant Joan a la nit al Club de Natació de Banyoles en un format acústic, és a dir, que el concert promet, jo crec que serà molt bonic. I avui hem decidit acabar amb una de les seves cançons molt escoltades, que és molt bonica, que es diu Genetem Plus.
Abans Mano Negra, ara Maru Chao. Gràcies, Olma. Gràcies a tots els serveis informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris a les 6 de la tarda. Informació més ampliada amb Diana Silva i el seu equip del Punt. I seguit, ja s'hi posa Toni Marín. Us deixem els últims segons d'aquest programa amb Maru Chao. Bona tarda a tothom. Adéu-siau.
Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus. J'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus.